l'informatiu del migdia.
El regidor d'Esquerra, Ferran Rebollo, ha mort aquesta matinada a l'Hospital Parc Taulí. És dijous 21 de març, serà vetllat a partir d'aquest dijous a primera hora de la tarda al tanatori de Sabadell i el funeral tindrà lloc demà a les 4 de la tarda. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. L'Escola Mestre Pla ofereix un documental fet pels alumnes de Sisè com a cloenda d'un projecte solidari amb Amics del Nepal. 350 persones participen en l'esmorzar de la Festa de la Bellesa a la Sala Blava de l'Espai Tolrà. L'escriptora castellarenca Natàlia Cerezo ha escrit un relat que s'inclou en nou llibre titulat T'estimo com la sal de Viena Editorial. I la previsió del temps, cel serè o poc ennuvolat en general, la temperatura màxima pujarà. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Segons han informat la família i els membres d'Esquerra de Castellà, ha mort el fins fa poques setmanes regidor d'Esquerra, Ferran Rebollo, a causa de les complicacions derivades de la malaltia que el mantenia ingressat a l'Hospital de Sabadell des del passat mes de desembre. Rebollo serà vetllat al tanatori de Sabadell aquest dijous a partir de 4:45 i demà divendres al matí fins les 4 de la tarda, moment en què tindrà lloc el funeral. Tot just l'acabava de substituir en el passat ple de febrer el seu company de llista i president local d'Esquerra, Txema Navarro, després que, sobtadament, per problemes de salut, hagués d'ingressar d'urgència a l'hospital a finals de l'any passat i on ha estat atès durant aquests mesos fins al trist desenllaç de la defunció. L'actual i Ràdio Castellà, per on va passar en nombroses ocasions, ens sumem el condol a la família, de la mateixa manera que ho han fet el seu partit i altres companys i entitats del poble.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió. Els alumnes de sisè de primària de l'Escola Mestre Pla, guiats pel seu tutor Lluís Pérez, van començar l'octubre una iniciativa dissenyada i creada per la ONG Amics del Nepal, anomenada Nepal School Dog Fest. L'objectiu del projecte és descobrir el petit país al peu de l'Himàlaia a través de l'assignatura en anglès. El tutor explica quina és la motivació.
Seria combinat, seria una part l'expressió oral i la comprensió en anglès i per l'altre costat treballaríem doncs el que seria la realitat d'un lloc com el Nepal, com funciona el país, com s'hi menja, quines tradicions tenen, quines religions, com és la geografia, les coses més bàsiques.
Divendres passat es va projectar a l'escola el documental en anglès, però subtitulat en català, amb la presència de tres membres de l'ONG, Daniel Roig, de la part catalana, i Kavita Gurung i Pramod Giri, de la part nepalesa. A més, l'entitat va oferir un berenar amb diferents menges del Nepal perquè els alumnes tastessin algunes receptes i completar així la seva coneixença del país.
Van venir dues persones, en aquest cas tres persones, un responsable de la ONG aquí a Catalunya, que es diu Daniel Roig, i llavors dues persones que venen del Nepal i que formen part de l'organització de la ONG al Nepal.
La idea és completar el projecte amb un berenar solidari que s'organitzaria en el tercer trimestre a l'escola. Els alumnes prepararien el berenar i l'ONG, Amics del Nepal, disposarien d'un lloc per vendre les seves samarretes.
El que es fa normalment és que un cop s'ha fet el projecte, un cop està fet, el que farem o el que acabes fent és a parlar amb l'ONG i fer el que són els berenars solidaris per ajudar l'ONG Amics del Nepal a recollir fons.
Els diners recaptats anirien a parar, doncs, a l'entitat solidària.
L'informatiu del migdia.
Dissabte passat, 350 persones es van reunir a la Sala Blava de l'Espai Tolrà per celebrar la Festa de la Bellesa. Els assistents eren els socis i sòcies del Casal Catalunya que van estar convidats per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Castellà del Vallès a un esmorzar. Ho explica la presidenta de l'associació, Montserrat de Silva.
Bueno, pues mira, va anar super, super bé. Molt bé, molt bé. hi havia 350 persones, vull dir, estaven contentíssimes perquè hi havia molt bon servei, la veritat, es van abocar tots els monitors a ajudar i a més, hasta l'Ajuntament es va abocar, els regidors. Vull dir, tots van abocar, anar servint les taules. Es va fer en l'Espai Torral, a la Sala Blava. I vam començar a les 10 del matí i vam acabar cap allà a les 2, 2:15, 3, perquè després d'això doncs, també hi va haver una mica de ball amb un conjunt també d'aquí de Castellà.
El menú va consistir en un entrepà de pernil ibèric, ensaïmades i altres dolços. Els assistents només van haver de portar un euro per fer la reserva i calcular d'aquesta manera els àpats a preparar.
Sí, ens ho va proporcionar l'esmorzar l'Andreví. Era un entrepà de pernil ibèric, ens va fer ensaïmades, croissants i xocolata desfeta. Beguda, també, coca-coles, aigua, Fanta...
De Silva diu que la festa és un homenatge a la gent gran, que a Castellà és molt activa.
És un homenatge a la gent gran, és un homenatge a la gent gran. També hi ha el Dia Internacional de la Gent Gran, que fa 2 anys es va celebrar també, i nosaltres ho fem cada any. És un homenatge que fem a la gent gran. També s'ho mereixen, no?, que tinguin també doncs, la seva festa.
El Casal Catalunya ofereix en aquests moments 38 activitats de tot tipus i des que s'encarrega de l'equipament l'actual directiva s'han fet sòcies 800 persones noves.
L'informatiu del migdia.
Obrim pàgina cultural avui per explicar-vos que l'escriptora castellarenca Natàlia Cerezo ha escrit un relat que s'inclou en un nou llibre titulat T'estimo com la sal, de Viena Editorial, coordinat per la recentment desapareguda Carme Junyet. Es tracta d'un recull de relats breus escrits per un total de 19 escriptores que tenen com a eix comú la relació de les filles amb el pare. Tot seguit, la nostra companya Marina Antonez ens amplia la informació.
Doncs sí, Cristina, la lingüista Carme Junyent va impulsar aquest projecte després que ella mateixa, als anys 80, ja hagués llegit un llibre similar d'escriptores angleses, que tenien com a eix la relació de les filles amb el pare. Així ho explica Cerezo.
Sí, una iniciativa de la Carme Junyent, que als anys 80 va llegir un llibre que tractava del mateix... I és un llibre que, bueno, si vols et passo una foto a la portada perquè me'l vaig pillar per informar-me, sí. Que és d'escriptores angleses, a més n'hi havia de molt bones, que feien una reflexió sobre la relació de les filles amb els pares, amb el pare mascle, diguem.
Junyent va voler repetir l'experiència de traslladar al paper aquesta reflexió sobre la relació de les filles amb els pares, homes, adonant-se que se n'havia escrit poc. La lingüista va convocar les escriptores el mes de novembre del 2022. Va triar diverses escriptores que li agradaven i que, a més, tenien una relació personal especial amb el pare, o bé perquè l'havien perdut de jove, o bé perquè s'hi portaven bé, o bé perquè hi tenien una relació complicada. Així ho recorda Cerezo.
La Carme Junyent és que ens havia triat... perquè érem escriptores que li agradaven i tal, però també una mica perquè li interessava les situacions personals de cadascuna, no?
Val.
Llavors, per exemple, hi ha autores que van perdre el pare jove, hi ha autores que es porten bé amb el seu pare, hi ha autores que tenen una relació més complicada... Jo, per exemple, vaig perdre la mare i jove i llavors també era interessant veure quina relació tens amb el teu pare després d'una pèrdua així i a partir d'aquí doncs ho vaig encarar.
Per tant, la lingüista coneixia la història personal d'aquestes autores triades. Dins el volum, Natàlia Cerezo ha escrit el conte titulat Absències i és de ficció. Parla des de la pèrdua, evoca l'absència al seu relat. Així ho explica.
A veure, el meu conte és ficció, però sí que vaig parlar amb el meu pare, li vaig dir, mira, papa, i això. Li vaig dir, segurament quedaràs com el dolent de la pel·lícula, perquè, o sigui, les relacions amb el pare, a mi em semblava que no havia de ser una cosa... No havia de ser una cosa d'idolatració, ni molt menys. Ja. Llavors el que vaig fer va ser agafar coses personals d'ell i integrar-les al conte. Llavors, per exemple. Bueno, una xurrada. El meu pare sempre havia volgut ser matemàtic. Ell és mecànic. Val. Però el que més li agrada són les matemàtiques, per alguna raó estranya. I vaig fer que fos que el pare del conte fos matemàtic.
Cerezo també reconeix que a la vida real el pare no l'ha abandonada. En tot cas, el llibre inclou relats ben diferents, escrits en prosa, que ens porten fins a l'extrem, o no tant, i també el conte T'estimo com la sal, un conte tradicional que narra la història de la filla d'un rei. Aquest conte és present a diverses cultures i sempre té la mateixa estructura. Va bé, doncs, per tractar els arquetips de la figura del pare i de la figura de la filla, que després s'exploren amb més profunditat a la resta de contes. Qui vulgui llegir T'estimo com la sal ja ho pot fer, perquè ja és a les llibreries, Ambient Editorial.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
Castellà del Vallès compta amb una població de 25.325 habitants, d'acord amb les dades del Padró Municipal a 1 de gener de 2024. En el darrer any, el municipi va créixer en 175 persones, el que suposa un increment lleuger del 0,70% respecte a l'any anterior. La principal tendència que mostra el Padró és que per sisè any consecutiu el creixement natural ha experimentat un saldo negatiu de menys 38 habitants. El 2023 es van registrar més defuncions, un total de 188 que naixements, que van ser 150. Per tant, el flux migratori ha estat l'únic motiu del creixement de la població durant el darrer any. En relació als naixements, aquests s'han reduït pràcticament a la meitat respecte a fa 20 anys. L'Ajuntament està duent a terme des de finals de febrer les obres de renovació de la xarxa de clavegueram al carrer de l'Avet amb l'objectiu d'actualitzar el sistema de recollida d'aigües residuals en aquesta via de l'urbanització de Can Font. El projecte preveu la instal·lació de tres estacions de bombament independents situades als punts baixos del carrer, les quals conduiran les aigües residuals fins a la xarxa de clavegueram existent. Els treballs van a càrrec de l'empresa Drenatges Urbans del Besòs a través de la concessionària Agbar i es preveu que quedin enllestides a finals de juny.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 de març un home de 50 anys com a presumpte autor de tres robatoris violents en botigues del Vallès Occidental. Els tres primers robatoris van succeir a Terrassa en dos establiments dels carrers Solsona i Pare Llaurador. Els dies 4, 9 i 28 de desembre, l'home va intimidar els treballadors de les botigues amb una navalla i va sostreure més de 3.500 euros. Els dos primers robatoris van ser a la mateixa botiga. El 6 de febrer va intentar sometre un robatori en una botiga de l'Avinguda Barberà de Sabadell, també amb arma blanca, però gràcies a la participació d'un ciutadà, no va sostreure res. Sant Cugat podrà finançar amb fons del Ministeri d'Habitatge provinents dels Next Generation 130 habitatges de lloguer assequible. Es tracta de tres promocions, de les quals una ja està construïda amb 60 habitatges a l'avinguda de Puig de Rimilà i al carrer de Jeroni Pujades. Els altres 70 estan pendents de construcció al carrer de Benet Moixó i a l'avinguda de Verge Montserrat. Tots s'inclouen dins el Pla d'Habitatge Assequible 2030 i formen part de l'acord entre el govern espanyol i la Generalitat per al repartiment dels fons europeus entre 18 municipis catalans, entre els quals Sant Cugat. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dijous 21 de març. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezegui, al control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos. Que acabeu de passar una molt bona tarda.